Fa dos mesos, al principi de la pandèmia, quan tothom ens parlava de prevenció, de no encomanar-nos, de tancar-nos a casa, una veu ens va dir que sí, que confinament i distància, però matisant una mica l'objectiu. No es tractava de no contagiar-nos, o no només, o no específicament, l'objectiu, la clau, era evitar que tothom es contagiés de cop. Si no podíem derrotar el virus, com a mínim, que no col·lapséssim els hospitals. Qui ens obria els ulls era el doctor Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester al Regne Unit. Sabia de què parlava, ell és autor de Les grans epidèmies modernes, un llibre ara reeditat, on adverteix que històricament toca que de tant en tant ens vingui un problema com l'actual coronavirus. Dos mesos després, i en ple desconfinament, tenim moltes preguntes. És segur tornar a fer vida normal? L'estiu ens ajuda? Per què tothom parla de rebrot a l'octubre, com si fos un fet que passarà? Com ens ho podem fer perquè no ens agafi l'altra vegada un virus com aquest a contrapeu? Ara mateix, l'home de les claus, Salvador Massip, metge investigador de la Universitat de Leicester. Bon dia.
Bon dia, com va tot?
Molt bé, i tu?
Bé, confinat, però anem fent.
Content de tornar-te a saludar, perquè et vam saludar molt al principi d'aquesta pandèmia. He vist que t'han reclamat moltíssims mitjans de comunicació perquè ets una veu de les més autoritzades, i ara que ja portem un parell de mesos i ens estem desconfinant, volia repetir una mica aquesta conversa. Com ho veus tot plegat? Així, una pregunta genèrica. Ets optimista com eren ara el Marc Molins i l'Oriol Marc?
Una mica sí. Jo crec que, sens dubte, la situació és molt diferent de quan parlàvem fa un parell de mesos. Hem doblegat la corba. Estàvem a la primera fase, que hi havia aquest descontrol de casos, hi havia uns contagis que no teníem controlats. Vam haver d'aplicar el més severament possible aquest confinament, i ha funcionat. I crec que la dada positiva és que el confinament funciona. Hem aconseguit frenar el nombre de contagis, reduir-lo a un mínim que es considera suficient per començar a intentar recuperar alguna de les llibertats que havíem perdut.
Quin és ara l'objectiu? Si hem frenat aquest contagi i no s'han acabat de col·lapsar del tot els hospitals, quin objectiu ens hem de marcar a data d'avui?
Crec que l'objectiu és, sobretot, caçar els rebrots que anirem veient. El que crec que hem d'assumir tots és que anirem contagiant-nos. Evidentment, de la mateixa manera que el confinament ha funcionat, el desconfinament farà que augmentin les situacions de risc. El nombre de casos ara és bastant baix. Això vol dir que no esperem un rebrot immediat, una segona onada immediata. Pot ser, que em deies tu, que hi hagi una segona onada més tard, a l'octubre.
Per què tothom parla de l'octubre, Salvador? Per què és tan clar aquest octubre?
Jo no ho veig tan clar. És una possibilitat. De fet, tenim possibilitats de segones onades des d'ara mateix. Es parla de l'octubre pel tema de les temperatures, que sembla que juga un paper important. Estem veient que els països que han tingut les temperatures més altes durant aquesta primera fase sembla que han tingut més infeccions. No vol dir ni molt menys que no hagin tingut la pandèmia, sinó que sembla que s'ha transmès pitjor el virus, i això podria ser perquè el virus, ja sabem que sobreviu unes quantes hores, fins i tot dies, a les superfícies, però si la temperatura ambiental és més alta, sobreviu menys, i això disminuiria les possibilitats de contagi, no fins a zero, però una mica. Potser això ens ajudarà ara a l'estiu, ho hem de veure. La veritat és que estem parlant d'un virus molt desconegut, i tot el que estem fent, totes aquestes conjectures són una mica que, fins que no ens hi trobem, no ho veurem. El que deies tu, la clau ara d'aquesta segona fase és, quan veiem aquests pics, aquests rebrots, aquests petits casos que ja estem començant a veure, 20 contagis aquí, 100 contagis allà, 10 contagis aquí, el que hem de fer és detectar-los. Crec que el que és positiu d'això és que els estem veient. Si recordeu, al principi, la primera fase, aquests brots no els veiem. Veiem la gent a l'hospital ja, i dèiem, què ha passat? No? Ens estem contagiant. Ara els estem detectant a temps, perquè tenim tenim les proves, estem mirant, estem fent tests, i això crec que ens ajuda a encarar aquesta segona fase amb aquest optimisme que dèiem.
Som optimistes, estem molt millor que fa dos mesos, però la cadena de contagis no s'ha aturat del tot. És a dir, hi ha aquest perill de rebrot i el virus entenc que continua formant part de les nostres vides. On s'amaga aquest virus ara?
Està rondant, no se n'ha anat, evidentment. Sí, una cosa és que sabem d'aquest virus, que és molt contagiós, i això vol dir que segueix circulant, i mentre segueixi circulant i hi hagi uns casos, seguirà havent-hi el perill. Recordem també que no tenim immunitat. Si recordeu, aquests estudis serològics que s'han fet fa poc diuen que com a molt hi ha un 5%, màxim un 10% de persones que haurien de ser resistents al virus. Això vol dir que la major part de la gent que està al carrer en aquests moments podem agafar el virus. Per tant, estem en aquesta situació, diguem, sobretot de fragilitat, de que hi ha uns quants casos que segueixen contagiant-se, aquesta R0 famosa, la quantitat de contagis que una persona pot fer és molt baixa, i això és bo, però només ens cal, doncs, que en una situació d'aquestes de risc que estem veient, una aglomeració en algun lloc, no es falta que hi hagi una persona contagiada, contagi 10, aquestes 10 contagin 10 més, i tornem a engegar el brot.
Salvador, com es detecta un rebrot i quines mesures aplicaries? Tornar-nos a tancar tots a casa?
Esperem que no, però jo crec que és una de les armes que tenim ara. Pensem, doncs, que no tenim vacuna, no tenim fàrmacs, això seguirà, per desgràcia, durant uns quants mesos així, i l'única arma que més que funciona és aturar els contagis, i això es fa, doncs, aïllant-nos, no? Crec que ara el que hem de tenir, sobretot, és aquesta capacitat de moviment, de reaccionar, que no teníem al principi, no? Aquesta cintura una miqueta que ens va faltar a la primera fase de la major part de països, que és aquesta vigilància i aquesta rapidesa de moviments. Primer és detectar els casos molt ràpidament, fer tantes proves com faci falta, i llavors, si cal, tornar a confinaments. Si més no, primer, aïllar les persones, quarantenes, seguir els contactes, això és el que s'ha fet, hem vist sobretot a països com a Corea del Sud, vam veure que això funcionava molt bé, i si això no és suficient, podria ser, esperem que no, però podria ser que s'hagués de reconfinar una zona concreta.
Una zona concreta, però 2 mesos i mig amb tota Catalunya o tot un país confinat, tu te'l tornes a imaginar?
No ho veig per un motiu sobretot econòmic i social. A veure, si fos per un motiu purament científic o sanitari, el més còmode seria tanquem-nos tots a casa durant un any i així segur que no ens contagiarem. Però clar, això no és factible, no cal, de fet, tampoc cal aquest extrem. Això va ser una decisió, crec que encertada en el seu moment, però extrema per aturar aquesta primera onada totalment descontrolada. Això ja està fet, ara estem en una segona fase que crec que segurament la podrem passar doncs amb aquesta vigilància i sí, esperem que no calgui, però si cal, els confinaments que s'hauran de fer seran molt puntuals i seran unes coses molt localitzades. Sobretot crec que serà més aviat casos de tirar potser enrere algunes coses. Per exemple, ho estem veient a alguns llocs que han començat a obrir escoles, han augmentat els contagis i han hagut de tancar escoles. Potser haurem de fer això, una passa enrere per no anar més ràpid del que hem d'anar.
A tu et sembla prudent que demà obrin escoles a la fase 2?
És molt discutible, això, sí. Crec que és una de les discussions importants que hi ha en aquest moment. No estem d'acord amb els resultats, però crec que el que s'està fent és una mica l'assaig-error, no? El que estem fent a tots els països és fem un pas endavant, veiem què passa, no passa res, fem un altre pas, i si passa alguna cosa, fem un pas enrere. És potser la manera més pràctica ara d'anar avançant, perquè, per exemple, en aquests moments no ens posem d'acord sobre quin risc tenen els nens, no de posar-se malalts, que sembla que és molt baix, sinó de contagiar altres persones. Ja sembla que les dades indiquen que poden contagiar tant com els adults, però també hi ha algunes veus que diuen que potser no és així. El que no podem fer, evidentment, és seguir amb el país paralitzat, i el retorn dels nens a l'escola és una de les claus per tornar a reactivar tot el que tenim, no? I pensant en el seu propi benestar, els nens tampoc poden estar tancats a casa tota la vida, no? I potser val la pena provar-ho, però un cop més, la clau aquí és la vigilància. Si això indica que comencen a tornar a pujar els casos, hem de tirar enrere ràpidament.
Sobre la relació dels nens amb el coronavirus i la tornada a l'escola, de seguida també saludaré el Pere Soler, que és cap de malalties infeccioses pediàtriques de l'Hospital Vall d'Hebron. A partir de demà, coses que també canvien. Barcelona i la seva àrea metropolitana es fusionen en una sola regió. Si permet la mobilitat, estem parlant d'una àrea de 4,7 milions de persones, si bé ja es podia moure, però no entre Barcelona i les dues àrees metropolitanes. Això és més de la meitat de la població de Catalunya. Per tant, són aquests passos endavant que anem fent amb cautela, Salvador?
Sí, sí. Pensa que aviat el que estarem fent serà obrir fronteres i deixar que vingui la gent de fora.
Això et sembla prudent? Perquè, clar, vam passar d'una setmana a explicar les notícies que faríem una quarantena a tots els visitants que vinguessin de fora, a tots els turistes. El turisme va posar el crit al cel i a la setmana següent ens anuncien que a partir del juliol s'obre el turisme, no?
A veure, hem de tenir molt clar que les decisions que estan prenent ara són sobretot decisions des del punt de vista polític, social i econòmic. I no dic que em sembli malament en aquests moments, perquè ja dic que estem en una fase diferent i les prioritats són diferents, però això no és una... No hi ha un motiu, diguéssim, científic o sanitari que recomani tornar a obrir la mobilitat d'aquesta manera. Evidentment, és l'estiu, és una oportunitat que no podem perdre els països que depenem del turisme. Fins a cert punt s'ha intentat que aquest estiu no estigui totalment perdut, o sigui, des del punt de vista econòmic té tot el sentit. Des del punt de vista purament mèdic és multiplicada per 100 les situacions de risc, evidentment. Això vol dir que hem d'anar molt, molt de compte.
En el cas d'Espanya, els últims dies hem tingut una dada important. El registre civil explica que en el que portem d'any hi ha hagut 43.000 morts, més de les que serien esperables en les bases de dades habituals. Els morts per coronavirus oficialment a l'Estat són 27.000. Clar, si fem la resta, aquí hi ha 16.000 morts que no quadren. Espanya, tu diries que senyals horaris de 2:15 del matí, m'espero sentir-los? Ara sí. Espanya és un dels països on la Covid-19 ha fet més estralls?
Segons les estadístiques, aquestes xifres que diem, això es diu la mortalitat en excés, si mires la mortalitat en excés per nombre d'habitants, Espanya és el pitjor del món en aquests moments. Em sembla que eren 900 morts per cada 100.000 habitants si fem servir aquests criteris.
A veure, explica'm això perquè, clar, en el rànquing no surt així Espanya.
No, depèn de... Si ho fem amb nombres absoluts, em sembla que el primer és als Estats Units i el segon era el Regne Unit, però
correcte,
si comptes
sí.
per milers d'habitants...
Amb la relació d'habitants que té, és el que...
Espanya és la primera. Això voldria dir que és el que ho ha fet pitjor. És una xifra, crec jo, bastant útil. Crec que potser és més encertada aquesta xifra que no la que es dona oficialment de morts per Covid, perquè ja ho hem vist des d'aquests mesos. S'han comptat de maneres molt diferents, els criteris han anat canviant, no estem segurs. Ja, per exemple, al Regne Unit no es comptaven els morts fora de l'hospital, qual cosa és absurd perquè molta gent es moria fora de l'hospital. Per tant, potser la xifra aquesta de l'excés de mortalitat pot ser donar-nos una imatge més clara del que està passant a cada país. Pensa que, a més a més, aquest excés de morts que hi ha de la mitjana és una xifra que és, evidentment té uns marges d'error, però a més hem de tenir en compte que hi ha hagut molta gent que no s'ha mort durant aquests dies gràcies al confinament. Per exemple, totes les morts violentes han baixat molt. Les morts mateixes per grip, que és una altra malaltia que està circulant ara a la temporada, també han baixat perquè hem fet el confinament. És a dir, que l'excés de mortalitat per la Covid és encara més alt. No són aquests 16.000, sinó segurament seran més si ho sumem tot. O sigui, que la mortalitat és alta i això ens recorda doncs, que aquesta malaltia no és un refredat, no és una grip com s'havia dit al principi, és una malaltia perillosa i hem d'intentar evitar al màxim contagiar-nos, i encara ara crec que aquesta és la recomanació i les mesures. Encara no hem passat la pandèmia està aquí, estem en una fase molt més controlada, és cert, però agafar aquesta malaltia no és cap broma, segueix sent un perill important per la vida i encara no sabem quines conseqüències tindrà a llarg termini per les persones que han tingut un cas greu i han sobreviscut. Per tant, continuem el mateix, no? Seny, vigilem, no fem aquestes escenes de risc innecessari. Evidentment s'entén que hi hagi un cert risc quan vas a fer coses indispensables com potser anar a treballar, però si més no, la resta intentem doncs seguir amb el distanciament social, etc, etc, com fins ara.
Amb 2-3 mesos de perspectiva, i evidentment això ens va agafar tots a contrapeu, tu ets autocrític també amb les mesures que hem aplicat aquí?
Sí, jo crec que sí, perquè no s'ha fet bé enlloc. O sigui, clarament, hi ha alguns països ho han fet millor que altres, però en general s'ha fet bastant malament, i això ha sigut perquè no estàvem preparats, no teníem un pla d'atac per pandèmies, i ara suposo que la propera ho farem millor. De fet, crec que el que demostra que això és necessari és que els països que van passar la crisi de la SARS, recordeu, és l'altra malaltia per coronavirus important, la primera que va haver-hi, que va sorgir el 2002, i es va quedar localitzada a la zona de la Xina, però allà van haver de fer el mateix que han fet ara, confinar seguiment de casos, etc, etc, i aquests països que han fet això han tingut una reacció en general millor que les, per exemple, els europeus que no havien passat per aquest problema abans. O sigui, l'experiència serveix, és en aquest cas ajuda, i ara en aquest cas tot el món ha tingut experiència i suposo que això ens permetrà, si torna a passar, fer-ho una mica millor, perquè el que no ens podem permetre doncs és tenir aquesta primera fase amb un descontrol tan gran dels contagis, amb una malaltia que té una certa mortalitat. Pensem que aquest virus sembla que té una mortalitat al voltant de l'1%, que és relativament baixa, però si tinguéssim algun dia un virus a una mortalitat del 10, 15, 20%, que n'hi ha d'aquests virus, no és ciència-ficció, clar, la mortalitat seria 10 cops més alta, i això tindríem una xifra de morts intolerable si vedem al principi de la pandèmia.
Parlant amb molts experts aquests dies i entrevistant-los, tots coincideixen a dir que això tornarà a passar, que és molt probable que torni a passar. Tu ja ho vas vaticinar amb aquell llibre tan fantàstic que vas escriure, que ara s'ha reeditat, amb aquestes grans epidèmies modernes. Es pot saber quan?
No, aquest és el problema. I aquest és el problema de cara també a preparar-nos. És molt difícil preparar-te per una cosa que no saps quan vindrà, ni tan sols saps quin virus la causarà. De fet, si m'haguessis preguntat a mi fa 10 anys, quan escrivia el llibre, semblava doncs, que el virus més possible que fes la propera pandèmia seria el de la grip, que és un virus que canvia molt, que ja coneixem formes bastant agressives i que ha donat uns quants avisos de que podrien fer pandèmies. En canvi, ens ha sortit una mica d'aquí de manera inesperada un coronavirus, que eren uns virus doncs, que fa 10 anys no gairebé ni comptaven. No? Per tant, costa molt poder planificar, poder pensar com ens preparem per la propera, però el que és cert, i això sí que ho diuen els experts des de sempre, és que pandèmies n'hi haurà, n'hi ha hagut sempre, seguirà havent-hi. El que no sabem és quan serà la propera, tardarà 5 anys, 10 anys, 50, no ho sabem, però el que no podem fer és baixar la guàrdia. Crec que és una mica el mateix que tenim, que estem ja preparats per, no sé, per si hi ha inundacions, si hi ha qualsevol cosa, terratrèmols, en els llocs on hi ha terratrèmols, si hi ha uns plans d'acció per si hi ha algunes catàstrofes d'aquestes, doncs ara hem d'incloure plans d'acció per si hi ha pandèmies, és l'única diferència.
Salvador, tu estàs bé? Continues al Regne Unit, entenc, eh?
Sí, un país en el qual no ho ha fet massa bé. No. Posat, si dèiem de repassar com s'ha fet la cosa, el Regne Unit en va anar bastant. Van fer també una resposta inicial dolenta, com molts països, però després, així com Espanya, per exemple, va saber entrar en aquest confinament sever i ha funcionat, el Regne Unit va optar per un confinament així més suau, que ha fet doncs, que la corba aquesta tardi molt més a controlar-se i encara tenim els casos molt descontrolats i un govern que no sembla que sàpiga massa què està fent, que és el gran, això és el que fa, el que genera més dubtes i més por, és veure aquests, com hem vist en molts governs, aquesta improvisació, no? De fet, amb el govern espanyol també es veu a vegades que sembla que estiguin improvisant i canviant les coses d'un dia per l'altre, i això fa por.
Salvador Massip, metge investigador de la Universitat de Leicester. Gràcies per atendre'ns un dia més. Que tinguis bon dia.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.